Les notícies.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Donald Trump avisa que encara no ha utilitzat totes les eines per acabar amb el conflicte amb l'Iran i avisa literalment que tota una civilització morirà aquesta nit en cas que no hi hagi un acord amb el règim de Teheran. Aquesta pròxima matinada, a les dues, acaba el termini del darrer ultimàtum fet pel president dels Estats Units per arribar a un acord i que es reobri l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial del gas i el petroli. Ho ha advertit el vicepresident nord-americà, J.D. Vance.
Tenim eines que fins ara hem decidit no utilitzar. El president dels Estats Units pot decidir utilitzar-les i decidirà fer-ho si els iranians no canvien la seva conducta.
L'Iran, però, es manté desafiant i avisa que respondrà més enllà de la regió si els Estats Units tiren endavant les amenaces. Més notícies amb Cèlia Forment.
Primera sessió del judici del cas de les mascaretes contra l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. Al matí, els expresidents de les Illes Balears i de les Canàries han marcat distàncies amb la presumpta compra fraudulenta de mascaretes a l'inici de la pandèmia. Després, el fill de l'exministre i el germà de Koldo han negat el pagament de comissions. Ara, a la tarda, Jessica Rodríguez, l'exparella d'Ábalos, ha reconegut que quan la relació va acabar, ell la va compensar amb el lloguer d'un pis al centre de Madrid.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso, pero nada más.
La CUP acusa el PSC d'aliar-se amb el Partit Popular i Vox per vetar que el Parlament debati la seva proposició de llei per blindar el català a l'escola. Parlament, Jordi Corbalán, bona tarda.
Una llei que els copaires van registrar al Parlament l'estiu passat, però que fins ara no s'ha debatut. Després de l'última sentència del TSJ, la CUP ha defensat a la Junta de Portaveus d'aquest matí tramitar el text del ple de la setmana que ve, però els socialistes s'hi han oposat. Sentim la copaire Laura Vega i la socialista Elena Díaz.
Nosaltres presentàvem una llei per debatre com garantim el dret del català, el conjunt de la canalla, el conjunt d'aquest país a les escoles, i en canvi el PSC el que ha vetat ha sigut aquest debat.
Creiem que hi ha un consens molt ampli sobre l'ús del català a les escoles. Compartim aquest model i creiem que hem de continuar mantenint aquest model. En aquests moments no som partidaris de la tramitació de la llei que ha presentat la CUP.
Junts, Esquerra i els Comuns, en canvi, estaven d'acord que el ple debatés la proposta de la CUP.
Catalunya ampliarà el període de caça del senglar per la crisi de la pesta porcina africana. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en la Comissió d'Agricultura al Parlament, que, a banda d'ampliar els mesos de cacera, també assegura que la Generalitat donarà suport als caçadors perquè puguin capturar senglars.
Es podrà caçar durant més mesos a l'any. Hem de facilitar les captures, facilitar la gent que vol fer cursos, facilitar les ajudes per la compra de munició, etcètera, etcètera, i també, evidentment, el període hàbil, que això també se'ns ha dit.
Les autoritats britàniques han denegat l'entrada al raper nord-americà Kanye West i els organitzadors del festival on havia d'actuar el districte londinenc de Finsbury Park el juliol han cancel·lat els concerts. Això després que associacions jueves hagin demanat al govern de Keir Starmer que no doni el visat a l'artista pel seu historial de comentaris antisemites. Londres, Quim Olivares.
Bona tarda. El raper nord-americà Kanye West no actuarà a Londres perquè el Ministeri de l'Interior britànic li ha denegat el visat a causa dels seus comentaris antisemites dels darrers anys. Poc després de saber-se de la decisió, el festival Wireless, que s'havia de fer durant 3 dies al juliol al nord de Londres, ha cancel·lat l'esdeveniment definitivament. El president de la Junta de Jueus Britànics, Phil Rosenberg, n'ha parlat a Sky News abans de saber-se la decisió.
Agrairíem la decisió del ministre de l'Interior. Crec que és una llàstima que el govern hi hagi hagut d'intervenir i que els organitzadors del festival Wireless no hagin fet el que calia. És molt decebedor.
L'estrella nord-americana de raça negra havia fet diversos comentaris contra els jueus i els negres i havia elogiat Adolf Hitler. Aquest matí, però, havia ofert reunir-se amb la comunitat jueva britànica per demanar-los perdó. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
Els esports amb Sonia Olear. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. Arrenquen els quarts de final de la Champions masculina de futbol amb el Madrid-Bayern de Múnich i l'Sporting de Portugal a Arsenal, dos partits que començaran a les 9 i que podreu seguir al canal exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT a partir de 8:45 amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada al capdavant. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Atlètic de Madrid amb les baixes segures de Frenkie de Jong, Marc Bernal, Rafinha i Christensen. Simeone no podrà comptar amb Oblak, Johnny, Barrios i Jiménez amb molèsties. L'Atlètic arribarà aquesta tarda a Barcelona. Els socis i les sòcies del Barça ja poden fer la prereserva per al Barça-Bayern tornada a les semifinals de la Champions femenina, que jugarà el primer cap de setmana de maig, encara sense dia ni hora confirmats. I en bàsquet, el Barça rep el Panathinaikos de l'Eurolliga, 8:45, un partit que podreu seguir en la transmissió del Tot Gira per l'antena digital a Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I la Champions FIBA, a 7:45, la penya ha de guanyar la ECA d'Atenes per forçar el tercer partit dels quarts de final. En cas de derrota, l'equip verdinegre ja quedaria eliminat de la competició.
Fins aquí les notícies.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
I 6 de la tarda, arriba l'hora de la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A la secció hem parlat molt de cocaïna, de marihuana, però hi ha una altra mena de tràfic il·legal que també genera maldecaps i violència. El contraban de tabac. La Guàrdia Civil ha desmantellat una fàbrica professional a Granollers.
Sí.
Com funcionava aquesta fàbrica professional?
Doncs mira, és una intervenció històrica. Van trobar 100 tones de cigarretes i això...
100 tones?
100 tones. Sí, perquè t'ho imaginis, ens van posar un símil. Això serien 7 milions de paquets de tabac, que si tu els poses uns darrere...
Espera. 7 milions de paquets de tabac?
Sí.
7 milions de paquets?
Sí, són 100 tones.
Uau!
Això serien 7 milions de paquets, que si tu els poses un darrere de l'altre, serien 500 quilòmetres, de Barcelona a Madrid.
Fumant un paquet a cada passa.
A cada passa, exacte. Llavors, és una intervenció històrica, i així ens ho va explicar el delegat del govern en una roda de premsa, quan posava tots aquests exemples de com havia de ser tot això. També va parlar el Pedro Antonio Pizarro, que és el general de la Guàrdia Civil a Catalunya, i ell també va dir això, que era un cas sense precedents.
En territorio catalán no tenemos antecedentes de fábricas de este calibre, que si le pusiéramos un rótulo en el acceso del polígono industrial, pues pasaría pues por una fábrica normal y corriente de producción de tabaco, ¿no? Con la capacidad además de gran producción, ¿no? Las cifras ahí las tienen, casi 900.000 cigarrillos, ¿no? Al día.
Sí, una fábrica de tabac il·legal.
Sí, i a més el que diu ell és que passaria per una normal, perquè no hi havia un cartell, sinó per la resta, allà quan entren i les imatges que difonen són unes màquines molt professionals, valorades en 500.000 euros, i llavors aquí el que feia, igual que qualsevol fàbrica de tabac, era primer entrava la fulla de tabac, després aquesta es convertia en picadura, després la col·locaven els filtres, el paper, una cinta de 8 metres, és a dir, era una supernau, una cinta de 8 metres on s'empaquetava i sortia el tabac perfectament falsificat.
Ah, anava a dir, clar, de quina marca? De tabacs Manolo, clar, això no ho comprarà ningú.
No, això era una falsificació sobretot de Philip Morris, de Marlboro, bàsicament.
O sigui, sense ser Marlboro feien tabac Marlboro.
Exacte. I llavors,
els diners per ells, clar.
I els diners per ells. I aquí la cosa és que aquest tabac no es feia, altres vegades que hem vist és que això ho hem comprat fora, no? I ho portaven cap aquí. Aquest tabac es feia aquí, no? Que igual que hem parlat altres vegades, per exemple, de la marihuana...
Sí, és tabac de proximitat.
És un tabac de proximitat que nosaltres fèiem aquí i que segurament després exportàvem, no? Llavors això és un element que també fa preocupar els investigadors, no? D'una organització criminal que inverteix tant diners i dedica tant d'esforç...
O sigui, és muntar una fàbrica amb tota la inversió de diners que costa.
Exacte.
Amb els treballadors que devia tenir, que no deuen ser ni dos, ni tres, ni quatre. I com es detecta això? Com com es troba aquesta fàbrica
doncs mira,
il·legal?
Això comença el 2024, és una investigació que ha durat 2 anys, eh? És a dir, que sempre parlem de drogues dures, que és veritat que tenen unes conseqüències més greus segurament que el tabac també les té, però més greus per la salut, no? Però això comença el 2024 a la Jonquera, quan paren una camioneta que porta la fulla de tabac. És una fulla, en aquest cas importada, de Bulgària i de Romania, i llavors aquí, quan la Guàrdia Civil comença a mirar això, el que veu és que ja aquesta fulla anava a un punt intermig de venda que era a Piera, no? Llavors aquí el que fan és començar aquesta investigació, estirar del fil i acaben descobrint aquesta supernau a Granollers, que era on es fabricava aquest tabac. Llavors aquí, aquesta nau, el que bàsicament diuen els investigadors que es veia, l'única senyal de tot això eren entrada i sortida de camions. Llavors l'Ajuntament tampoc n'era conscient de que ja tenia una nau on es feia aquests treballs il·legals, aquesta fàbrica il·legal, i la idea que té la Guàrdia Civil és que tot aquest tabac que es produïa aquí de manera industrial, no? Ho deia sí. abans el Pizarro, no? 900.000 cigarretes al dia, que es diu ràpid, que això segurament s'exportava cap a Europa. I és veritat que altres vegades fins i tot hem pogut veure que acaba a Àsia, és a dir, que nosaltres doncs, també som uns grans productors de tabac falsificat, més enllà de la marihuana, que és una cosa que sí que hem vist moltes vegades, no? De que la marihuana doncs, exportem doncs, tabac falsificat també.
I sabem qui són els responsables? Entenc que hi ha més d'un detingut.
20 detinguts.
20 detinguts. 20
I aquí sí, és veritat que hi ha com una mica d'interhistòria aquí, perquè hi ha 20 detinguts, d'aquests 4 han ingressat a la presó, són espanyols i italians i se'ls considera com responsables com a mínim d'aquesta fàbrica, però després hi ha 11 detinguts que tenen com un paper una mica delicat. Són 11 detinguts que són 11 treballadors, no? Que abans tu deies, hi hauria treballadors, sí. I aquests treballadors vivien dins d'aquesta fàbrica. Llavors, el que la Guàrdia Civil diu amb això és, bueno, en aquest punt de la investigació nosaltres els hem detingut, els atenen i després els han deixat en llibertats en càrrecs, i ara el que s'està analitzant és si podien ser víctimes. Hi ha una modalitat que es va incloure no fa tant a Codi Penal, que és el tràfic de persones amb finalitat d'activitats delictives. La que tenim molt clara és el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i també moltes vegades d'explotació laboral, però amb finalitats delictives també existeix. Llavors aquí es vol veure realment aquestes persones que el que van dir a roda de premsa que va fer la Guàrdia Civil és que no es garantien els mínims drets humans d'aquestes persones, és a dir, que les condicions en les que estaven no eren
dignes,
és a dir, que no era una situació que ningú hagués d'estar, i llavors, bueno, obren aquesta porta per veure si pot haver-hi com una investigació per la situació en la que estaven. És veritat que això ho hem vist abans.
O sigui, això ja ha passat, eh?
Això ho hem vist en les plantacions de marihuana, algunes vegades persones tancades en unes condicions d'esclavitud. No?
Fins entenc tot que deuen ser gent, generalment, d'altres països, que no tenen ni documentació ni res, o
l'única condemna que jo tinc coneixement i que era molt pionera de l'any 2024 d'un grup condemnat per tenir una persona en aquestes condicions era una persona que era xinesa, que estava aquí, que va estar un any en una plantació, que quan surt es queda sorpresa de que la gent porti mascareta, perquè no sabia ni que hi havia hagut la Covid, la pandèmia, no? Aquestes eren les condicions. I llavors, això, si realment en aquest cas s'aconsegueix comprovar i s'aconsegueix una condemna, això suposa que s'augmentin molt les condemnes, no? Poden ser 8 anys de presó per aquest grup criminal per tenir les persones en aquestes condicions, i això podria canviar també una mica l'escenari, no? Dels jardiners de marihuana, però també el que veiem és això, eh? Aquests treballadors dins d'aquesta fàbrica de tabac falsificat.
És un negoci molt rentable, molt rendible, no rentable, molt rendible al contraban de tabac?
Doncs mira, en aquest cas concret el que van explicar és que té un valor, tot aquest tabac, aquestes 100 tones de tabac, tenen un valor més o menys de 10 milions d'euros, que això és molt, però després també es feia com una reflexió, no?, de dir, vale, si això són aquests 7 milions de paquets de tabac, que és el que deien més o menys que seria això, no? Llavors això, pensa, un Marlboro són uns 6 euros, més o menys. Del preu d'un paquet de Marlboro, 3/4 són impostos. Llavors, si això s'hagués venut i s'hagués venut aquí, el que hagués suposat són 30 milions d'euros menys de recaptació per l'Estat, no? És a dir, clar, que té un valor pròpiament de 10 milions d'euros, però que tot això, quan s'acaba comercialitzant, i a més, si se'n va a Europa, el tabac és molt més car, eh? Llavors, segurament aquest valor podria augmentar, però després està com la segona part, que és tot això que està gravat amb impostos que després reverteixen en tothom, doncs que tampoc es tindria, no? Llavors està aquesta idea de que el tabac mou diners. I mou diners a uns nivells, o sigui, jo recordo que vam explicar aquí que el número 2 de vigilància duanera a Catalunya va ser detingut i empresonat suposadament per col·laborar amb una organització que es dedicava al contraban de tabac. Això és un cas greu, no?, d'un funcionari públic suposadament corrupte. Però, per exemple, també tenim un altre cas a Rialp, que els Mossos investiguen, d'una persona que va ser assassinada a trets el 2022, que també era suposadament un contrabandista de tabac, i en aquest cas ha sigut detingut un comandant de la Guàrdia Civil que estava ja retirat, però que havia sigut cap de la policia judicial, més un empresari, un altre empresari de Cervera, que a més familiar dels pilots Márquez. Un altre Guàrdia Civil fill d'aquest comandant. És a dir, que aquesta idea de que el tabac falsificat tot el contraband té una, bueno, que té unes conseqüències relatives, després sí que és veritat que veiem, doncs, coses molt greus, no? Això, funcionaris suposadament corruptes o fins i tot assassinats.
Bé, veurem com acaba aquest cas, sí. tan cridaner. Un altre cas, aquest cap de setmana, un homicidi al barri del Bon Pastor, a Barcelona. Les primeres investigacions apunten que el mort és un lladre que volia robar un home en cadira de rodes. Què va passar?
Sí, doncs això passa diumenge cap a les 2 de la tarda, i el que sabem és que hi ha, doncs, aquest home que va en cadira de rodes i aquest suposat lladre jove que s'apropa a algunes fonts. El que explica és que li vol treure com una cadena, bueno, que la intenció és robar-li, i llavors aquesta persona amb la mobilitat reduïda es baralla amb aquest home, té una arma blanca i l'apunyala i el mata. Llavors aquí és veritat que de seguida...
O sigui, el lladre tria una persona que veu vulnerable i aquesta persona vulnerable portava un ganivet i el mata.
Sí, fins on la investigació porta fins aquí. Llavors això és a les 2 de la tarda, es truca al 112, arriben sanitaris, la víctima ja està morta, no?, aquest suposat lladre, i l'home està detingut. És veritat que estem, doncs, una mica a l'espera, perquè aquest home ha sigut detingut, ha estat amb els Mossos i ara ha de passar a disposició judicial, no?, i a veure en quina situació queda.
Però aquest senyor se suposa que l'estaven robant. Això és un atenuant?
Clar, tu, en un cas així...
Ah, no, tu no pots matar algú, però dius, home, és que m'estava robant.
No, clar, no. Exacte, llavors aquí...
O t'has de deixar robar?
S'ha de veure si és legítima defensa, és a dir, si aquest home veu per allà la seva vida i el que fa és reaccionar, doncs, en proporció al que li estava passant, no?, que aquí és una cosa que s'avaluarà. Serà interessant veure quina decisió pren el jutjat de guàrdia, i només un cas que va ser molt sonat, te'l recordo, de Ciudad Real.
No recordo aquest cas, no?
El José Manuel Lomas, que era un llibreter de Ciudad Real, que l'havien entrat a robar diverses vegades a casa seva, baixa al garatge perquè sent sorolls, es troba un home que l'està robant al garatge, que a més té com una motosserra a la mà, tot i que no l'està amenaçant amb ella ni la té encesa, i li dispara amb un canó al pit i el mata. Llavors, aquí, aquest cas, que fins i tot va haver-hi manifestacions en defensa d'aquest home, ell inicialment sí que se'l van condemnar a 6 anys de presó, perquè es va considerar que era un homicidi, que hi havia un dolo eventual, és a dir, que aquest home podia haver evitat matar l'altre, és a dir, que no va ser proporcionat la seva resposta, és a dir, que deia que era legítima defensa, però després és veritat que el Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha li va rebaixar la pena 9 mesos. Llavors, és complet. Veurem.
Aquí depèn molt del que puguis al·legar i també de com s'ho prengui el jutge.
I de com va ser la situació, és a dir, quina situació tu t'estaves enfrontant. Llavors veurem una mica, serà interessant veure quines són les mesures i si la fiscalia demana, doncs, la presó preventiva per aquest home o no, també ens farà una idea de com va ser tota aquesta situació.
No és el primer cop que el Bon Pastor hi ha lladres que surten malparats.
No, jo recordo el 2024 que va haver-hi un grup de lladres que va intentar robar una casa, i llavors aquí va haver-hi una situació, a més un vídeo es va fer viral d'això, uns veïns que van sortir, van pujar un terrat darrere d'ell, ells van tirar la terrata d'alta baix. És veritat que no va morir ningú i no va ser com tan greu, però sí que va tenir conseqüències.
I avui, Nit sense ficció, estrena un documental sobre el conegut cas Els 11 del Raval, un grup d'11 pakistanesos que van ser condemnats per, suposadament, voler atemptar el metro de Barcelona.
El gener del 2008, 11 pakistanesos van ser detinguts al Raval quan es disposaven a atemptar el metro de Barcelona.
Estaban preparando un atentado inminente, el testigo protegido dice que sí.
La clau de l'acusació era la declaració d'un terrorista penedit, conegut al sumari com a F1.
Solo quiero decir que nosotros todos somos inocentes.
Però qui era F1? Com podem saber si va dir la veritat?
És ell. Però em dona temps de baixar.
Why did you accuse 11 people in Barcelona?
Els 11 del Raval.
Todos somos inocentes.
El documental qüestiona la fiabilitat del testimoni protegit que va servir per condemnar aquestes persones que sempre van defensar la seva innocència.
Sí, l'advocat, jo recordo que és el Benet Salellas, no?, que sempre va estar, doncs, amb això, amb ells i defensant-los. Va ser un cas molt sonat, amb una gran batuda, i que en el moment, a més, era un moment que el 2004 havien sigut els atemptats de Totxa, hi havia com aquesta tensió de que a Barcelona podia passar una cosa similar, no? Ara escoltàvem el ministre de l'Interior, el Pedro Pérez Rubalcaba, no?, que era el que deia que volien atemptar, i llavors aquí el documental, el Braulio García i el Matías Escudero, el que fan és desenmascarar aquest testimoni protegit que va acusar totes aquestes persones, i que a més és el que va ser com cabdal perquè després se'ls condemnés, no?, i molts van ser com deportats al seu país d'origen després d'això.
Però veig que hi ha moltes ombres sobre aquestes acusacions i sobre aquestes condemnes.
Clar, en aquest cas, una mica el que s'explica, perquè a més ho van explicar primer en un llibre que van escriure els dos de manera conjunta, el que s'explica és que no hi havia, no es va contrastar degudament la fiabilitat d'aquest testimoni, de les seves intencions, de amb quines proves estava acusant aquestes persones. És veritat que amb el terrorisme és difícil tot el que és la prevenció, no? Perquè
clar, fins a on arriba.
En quin moment estàs cometent el delicte, després és veritat que es va canviar el codi penal i quan ja estàs com una fase prèvia pots intentar aconseguir una condemna, tot i que no és gaire fàcil, no? Però aquí una mica veurem aquesta nit, el que intenten explicar és que la policia no va fer com degudament la seva feina a l'hora de contrastar tota aquesta informació que s'estava donant.
És el documental Els 11 del Raval, i simultàniament a la plataforma 3Cat es podrà veure en format sèrie de 4 capítols amb encara més testimonis i nous angles de mirada. Doncs estarem pendents. Rebeca, fins la setmana que ve.
La setmana que ve.
Per cert, has llegit mai algun llibre prohibit?
Què vols dir prohibit?
Que estigui prohibit.
Jo he llegit llibres que no es poden publicar. Que es queden, bueno, que algú escriu un llibre i després diu això no puc publicar, tindrem molts problemes, no? I que estan molt bé i que dius quina pena que això no s'acabi publicant.
Uau! Una pausa i ara m'ho explica i us ho dic. O no?
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Saps quan et mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler et convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
Regina Rodríguez Sirvén torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvén torna a obrir les portes de l'univers que va convertir Les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joel.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Som a l'abril. I és el mes literari de l'any, per excel·lència, sens dubte. La celebració de Sant Jordi fa que al voltant d'aquesta data es presentin i es debatin moltes de les novetats literàries, i això també fa que les notícies sobre llibres tinguin un especial espai en els nostres mitjans. Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Tot bé, és veritat. Els llibres són una cosa tan important. Fixa't una cosa, que el llibre és un aparell, diguem-ho així, molt sofisticat, molt complicat. No en som conscients, perquè ho trobem tan habitual que no ens n'adonem d'aquest alt grau de sofisticació que tenen.
A veure, clar, tampoc són un coet especial, no? Vull dir que avui dia construïm aparells i màquines complicadíssimes. Els llibres potser no us semblen tan de complicats.
No, però permetem que discrepi, eh? Ui, ara me l'he carregat discrepar amb el cap.
No.
Perquè hi hagi llibres. Primer de tot, haver-hi gent que sàpiga escriure. I això...
Home, si això no, és important.
Tu te'n rius. I llegir-los, òbviament. Però això, la majoria immensa d'anys que la humanitat ha estat sobre la Terra, la immensa majoria de gent no ha sabut escriure. Això de saber escriure... amb massa, a partir del segle XIX comença a ser una cosa bastant establerta i al segle XX realment la majoria de la població sap escriure i llegir. Però abans no, i per tant això ja ho demana. Però a més, s'han d'haver abans codificat els alfabets. Això tampoc és una cosa tan ràpida ni molt menys. Ja fa milers d'anys que això es fa, però cada cop és més sofisticat. A més, s'ha d'aconseguir una base que sigui utilitzable, el paper o el pergamí o el que sigui, i això també demana una certa sofisticació. El paper, o el que sigui, ha de ser barat, perquè si no, no pots fer llibres. Ha de ser estable, no s'ha de degradar. Ha de ser porós per captar la tinta, etc. Com veus,
no
és una cosa senzilla.
Escolta, ja està, no discutim més. És molt complicat això de fer un llibre.
Mira, ara perquè m'he espantat d'haver discapat de tu, vinc a les teves immediatament. Clar, bé, una cosa no treu l'altra. Hi ha llibres que poden ser francament perillosos. O sigui, molt perillosos. De fet, si parlem de llibres especials del passat, en veurem algun cas realment de llibres de molt perill.
Mira, fem una cosa. Sortirem al carrer. El nostre estudiant en pràctiques, l'Òscar Guijarro, ha sortit a preguntar: considereu que els llibres que inciten a l'odi s'haurien de prohibir? O s'ha de poder publicar tot?
A favor, que totes les coses que vagin en contra de lo que és la llibertat normal i correcta i tal, que això s'intenti prohibir o s'intenti tirar fora.
En mi opinió, total llibertat. Que cada uno lea lo que quiera y valore por sí mismo.
Bueno, més que censura, potser que hi hagués el disclaimer a sota de com es rebaten amb arguments, doncs, les mentides que diuen o el que sigui.
Millor la llibertat creativa, no? Tant per un cantó com per l'altre. Libertad creativa total.
Todo aquel que publica algo tiene que hacerse responsable de lo que publica. Y si está en contra de una ley, debe responder ante la ley de lo que ha dicho o lo que quiere transmitir. Por lo demás, la gente debe tener libertad total para expresar lo que siente, lo que cree.
Libertat total, control...
És un tema complex, eh? No és tan senzill, perquè és evident que el que et surt de sortida és dir... que es publiqui tot, que tothom pugui expressar-se del com vulgui. Però és cert que quan veus determinats llibres i determinades històries que s'han publicat i les conseqüències que han tingut, realment et tira una mica enrere, això, eh? Per tant, discussió complexa.
Polèmica sobre llibres i els seus continguts és una qüestió que ja ha passat.
Els llibres són una mica com l'internet. O sigui, no, sí. No és que siguin dolents per se, sinó depèn del que poses. Clar. Internet és una eina meravellosa, fantàstica, però està plena de continguts horribles. Doncs els llibres passen una mica el mateix. És una eina extraordinària. Quina sort que tenim de poder-la tenir. Però al mateix temps és evident que no tot el que es publica té interès o fins i tot no té perill, eh? Pot ser una arma realment letal. Aquest és el cas d'un llibre que és un dels documents falsos, més tristament famosos de la història. Té un nom absolutament també que espanta, eh? Els protocols dels savis de Sió.
Ah, més que em sona això, sí.
Sí, això, a més, després ho comentarem cap al final, però és un tema que encara avui en dia està molt a la moda, eh? Es continua utilitzant sobre totes les xarxes. Resulta que cap a finals del segle XIX, a 1895, hi havia la policia secreta russa, la Ohrana. La Ohrana havia sigut fundada ja, o havia tenia un antecedent amb Ivan el Terrible, o sigui, estem parlant del segle XVI, va ser la policia secreta de més tradició de tota la història, la policia secreta russa. Doncs bé, la Ohrana, una de les coses que tenia clar a finals del XIX era que era d'extremíssima dreta, més enllà del que era Nicolau II, que era el tsar. Per aquesta raó, una de les seves obsessions idèries era el que ells anomenaven el perill jueu. Pensaven que els jueus eren per se una gent de segona i que, a més, estaven diluint les essències russes. Els jueus sempre han tingut mala fama, per una raó molt senzilla. Sempre han sigut estranys, han sigut particulars, estranys en respecte a la normalitat, del que la majoria de cultures fa. Han tingut tendència a vestir-se de manera diferent als altres, han parlat un idioma molt particular, etc, etc, etc. Això els fa molt distingibles, i quan algú és distingible, malament rai, diguéssim, és acusat normalment de qualsevol cosa que no és exactament igual que els normals, Doncs que els habituals, més que els normals. El resultat és que la policia secreta va decidir plagiar dues obres que hi havien sortit publicades, un pamflet satíric francès contra Napoleó III, que no parlava de jueus, i una altra, una novel·la alemanya, això sí, antisemita, d'un alemany de l'època, i els van comprimir i van crear el que van anomenar això dels protocols dels savis de Sió, que resulta que era, teòricament, una reunió falsa que els jueus havien fet a Basilea 24 savis jueus i que havien decidit conspirar per apoderar-se del món. I, sí. Llavors havien establert uns protocols, per tant, una mena de normes, en aquestes normes marcaven com s'havia de fer la conquesta del món. Per fer-ho, tenien dos aliats, dos subordinats. D'una banda, els comunistes, això és el que diu el protocol, el que diu els llibres aquests, i d'altra banda, els maçons. És el famós, que això Franco li faria molt de peça, el contubernio judeo-maçònico, ve d'aquí.
Això ve d'aquí.
Doncs resulta que aquests presumptes protocols, absolutament mentida i inventats del tot, el que demanaven era, per exemple, control de la premsa, foment de les guerres econòmiques, principis falsos en l'educació, falsificació de la història, anarquia obrera, impuls dels monopolis, destrucció de les fronteres, o sigui, això, acumulació d'or.
Sí. Això, segons aquest llibre
era el pla dels jueus,
jueus que no van existir mai...
No va existir mai.
Planificaven.
No. Planificaven per destruir el món, Descrèdit dels capellans. Això és terrible, Despotisme de les masses, etc, etc, etc. Era evident que aquell pamflet, jo l'he llegit, i és... En fi, és que no pots creure ni una sola línia. És una cosa tan absolutament delirant que és obvi que allò és mentida.
Perquè posava noms i cognoms de qui eren aquests senyors?
No. Teòricament era un dels 24 que s'havien penedit i que...
Explicava
el pacte aquest que havien fet per destruir el món. Això va ser... era absolutament estúpid. I, per tant, teòricament, no havia d'haver tingut més enllà d'una dèria, un llibre d'aquests estúpids, que com n'hi ha tants a la vida. Un llibre de ciència-ficció, si vols, Però, a l'hora de la veritat, el que era evident és que la policia secreta russa el va utilitzar, i el va utilitzar molt. De fet, aquest protocol dels savis de Sió va ser utilitzat pels pogroms, els atacs a jueus a la Rússia zarista, però després, òbviament, els nazis ho utilitzarien també com a base. De fet, aquest llibre, els protocols, continua sent ensenyat per demostrar la maldat dels jueus en general a moltíssimes institucions públiques, bàsicament de països musulmans. Però també, si... Mira, ahir vaig estar mirant les xarxes, aviam, que deia dels protocols de civilització, n'està ple a tot arreu del món de gent que els cita com una font. Sí, tot això que està passant, les guerres aquestes que tenim, tots aquests escàndols...
Ja surt el llibre
aquest. No, és que són els jueus que estan al darrere de tot això. És evident que és un pamflet, un libel, però que ha servit per fer moltíssim mal.
Home, i hi ha hagut altres llibres que han fet molt mal, també.
Sí, i a més
especialment
a més...
Especialment un.
Sí, especialment un, i estàs pensant el mateix que et diré segur, El Mein Kampf, el llibre La meva lluita, d'Adolf Hitler.
Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich.
Mein Kampf.
Sí.
Es pot comprar avui?
Sí. No està. I a més es pot descarregar per internet, Vull dir que el pots... En català no l'he vist, en castellà sí que hi és el Mein Kampf. El que passa que m'avanço una mica el que t'explicaré, però de Mein Kampf n'hi ha molts. Ara l'edició canònica és l'any 35, quan Hitler ja estava al poder, el Partit Nacional Socialista Alemany el repartia gratuïtament quan es casaven, per exemple, la gent, els hi donava el Mein Kampf a la parella que s'anava a casar perquè el llegissin, i ja és una mica com el catecisme, diguéssim. I llavors l'edició canònica, diguéssim, l'edició que se cita sempre és aquesta, l'any 35. Però el llibre és del 25, és anterior, i va haver-hi diverses edicions. Ara t'ho explico una mica i veuràs. L'energumen que hem sentit era el mateix Adolf Hitler, a Nuremberg, que ja havia publicat Mein Kampf, ja era un llibre que no és que es venés molt, però es repartia moltíssim, es feia moltes edicions. De fet, quan va sortir l'any 25, va ser un fracàs de vendes. Té una raó molt simple, gairebé literària. Si te'l mires, i recomano fer-li un cop d'ull, perquè a tot s'ha de veure la vida, és un llibre, és un plom. Està mal escrit, és absolutament confús. Per què?
És un mal llibre.
És un mal llibre, com a llibre, eh? Com a llibre, teòricament, són les memòries d'un senyor de 36 anys, que és quan Hitler aparentment escriu, ja veuràs que ni això, al llibre, i que aprofita aquestes memòries repassant la seva vida per explicar la seva ideologia. Aquest és el concepte, que tampoc és un concepte especialment negatiu, com a tal, però el resultat sí que ho és. Resulta que ell havia participat, havia encapçalat un putx, un intent de cop d'estat a Munic l'any 24, que havia estat un fracàs molt important, i va acabar a presó, una presó que el van tractar la mar de bé, tenia una habitació doble, en fi, no és el cas ara de parlar-ne. Tant és així que tenia un secretari. Llavors el secretari va començar a dictar les seves idees, i ell va començar a prendre nota, però no era suficient. Un altre dels compinxes que havien empresonat amb ell era un tal Rudolf Hess. Rudolf Hess estava enamorat, platònicament, però literalment, de Hitler, totalment enamorat. Enamorat.
Ai, mira, no ho sabia,
sí, sí,
això.
Totalment. Es veu claríssimament i no hi ha dubte per part dels historiadors d'aquest enamorament platònic de Hess per Hitler. I Hess tenia una formació literària superior a la de Hitler. I, per tant, escrivia millor. Llavors, mentre Hitler, m'ho puc imaginar, ell no va escriure res, dictava, anava dient coses, me l'imagino a Hess prenent nota i Hitler caminant per aquella sala dient, i els jueus i no sé què i tal. Tot plegat que ell anava escrivint i després anava refent. O sigui, està escrit per Hess, de fet, amb les idees de Hitler. Seria aquest una mica el concepte. Com Hitler era caòtic, com altres líders que coneixem, el resultat va ser caòtic, naturalment. El llibre va d'un costat a l'altre sense cap canvi. Es veu claríssimament que en algunes parts del llibre Hitler intervé. No m'agrada això que poses, posa-ho d'una altra manera, perquè canvia l'estil. És una bogeria. Surt una primera edició el 25... Però immediatament Hitler diu que allò no n'hi ha prou, ell encara té més idees. I llavors surten altres edicions ampliades, amb la qual cosa és un caos. No saps molt bé, ja et dic, l'edició canònica és la del 35, perquè...
Que és vols... la que ja ho té tot una mica.
No, perquè és la que repartia més, diguéssim. En tot cas, era suficient amb això. Pensa que hi ha moltes idees del llibre, de les idees d'aquestes nazis, per exemple, el Lebensraum, allò de l'espai vital que necessita Alemanya. Alemanya necessita... Els alemanys necessitem molt més espai. Ens hem de quedar a Ucraïna, ens hem de quedar al Caucas, ens hem de quedar tot, perquè necessitem aquest espai vital. Això és una idea de Hess, no és de Hitler. Hitler l'adopta, Però hi ha moltes coses que Hess hi intervé. Quan el llibre va començar a circular, Hitler esperava que es venés moltíssim i ell esperava fer calés amb això, directament. Però la gent, quan va començar a fullejar allò i veure que no s'entenia res i que estava mal escrit i que, a més, de sobte sortia una altra edició que canviava coses, la gent no el comprava, el llibre, no el comprava. Tot i així, un corresponsal nord-americà de la premsa el va llegir, un corresponsal a Berlín, aquest arribaria a ser Alan Parsons, es deia, arribaria a ser senador dels Estats Units, va decidir fer una edició en anglès resumida, però sobretot glosada, o sigui, explicant què volia dir aquell tipus. Ell se'n va adonar molt abans que molts altres que Hitler era un gran perill. Llavors, aquesta edició nord-americana del Mein Kampf, amb els canvis que va posar, va resultar que es va vendre molt. Es va vendre gairebé 1 milió d'exemplars.
Als Estats Units.
Als Estats Units, bàsicament, en anglès. Era anti, clarament nazi. Hitler se'n va assabentar, però Hitler, en lloc d'intentar prohibir que digués aquest tio m'ha manipulat tal, va dir, no, no, drets d'autor.
Ah, llavors, ho va voler monetitzar.
Home, i quan Hitler ja era... no havia arrencat la guerra encara, l'any 38, o sigui, estava a punt d'arrencar la Segona Guerra Mundial, va aconseguir guanyar el judici contra Alan Cranston, no Parsons, ni que fos jo amb el músic, l'Alan Cranston, amb un tribunal de Connecticut, que li va donar la raó a Hitler, i Hitler va cobrar els drets...
I Hitler va guanyar un judici als Estats Units.
L'any 38. No l'any 39, o sigui, no l'any 22, diguéssim, quan sí, ja era un dictador...
Ja era el Führer,
sí,
clar.
Sí, i amb una situació de preguerra mundial claríssima. Va guanyar el judici. Això diu molt bé dels tribunals nord-americans, que van ser molt imparcials. A dir, escolti'm, el Hitler em pot semblar un tipus deplorable, però té raó jurídica i li dono la raó. I sí, va guanyar el judici per Mein Kampf. De fet, Mein Kampf posteriorment seria molt prohibit. A Alemanya està prohibit, encara a hores d'ara. Però és un llibre que, com tants llibres d'aquesta mena, la sensació que et dona quan te'l mires és que més aviat et vacuna d'aquell pensament, perquè és tan delirant, és com el protocol dels set savis de Sió, et provoca tant rebuig que a mi em sembla que llegir-lo fins i tot és terapèutic.
El protocol dels set savis de Sió també es pot comprar?
Sí, no, te'l pots baixar a internet, no té cap mena de problema, és molt fàcil, que si ho busques a internet ho trobaràs, i amb idiomes diversos, horrorosos tots els llibres, però en tots dos casos no recomano la lectura sencera perquè s'han de tenir ganes, però sí fer un cop d'ull per veure que no ens equivoquem quan estem absolutament en contra del racisme, de l'antisemitisme, del nazisme. Estem totalment en contra i no és casualitat.
En tot cas, consell aquí del programa, per Sant Jordi, a la vostra persona estimada, no els regaleu el Mein Kampf.
No cal, no cal, no cal.
Seria un regal de Sant Jordi una mica...
És una manera d'acabar la relació ràpidament. Això i una carxofa, que també és una mena de floc, com no una rosa. No?
Estalvieu-vos el Mein Kampf, que el pena, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Garriga.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Son de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tres minuts i seran tres quarts de sis de la tarda. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Ara viurem un moment històric per aquest programa, perquè un col·laborador d'aquest programa, un treballador d'aquest programa, una persona molt estimada per nosaltres, ha fet un canvi. Ha fet un canvi de veu.
Ah, molt bé.
Estem a punt de fer un voice reveal, que és revelar la nova veu de Marc Andreu. Sabeu que els últims dies ha tingut un petit problema de veu, que l'hem tingut absent de l'antena de Catalunya Ràdio perquè no tenia veu. I ja té veu, però té una altra veu.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
No, val.
No, encara tinc la veu afònica. Vull dir, ho has fet molt gros, però tampoc és que ha canviat tant, eh?
Tu creus que aquesta veu ja et queda per sempre?
Mira,
no li diguis això, que s'ho vull mirar.
Jo estic ratllat amb aquest tema, Garriga, i em fas cridar i no vull cridar i...
Però si no t'estic fent cridar, t'estic preguntant.
Si tu creus que aquesta veu serà per tota la vida, doncs espero que no i que em curi en algun moment. Però estic fent un procés, estic anant a una metge, tal, no sé.
Has fet un unboxing amb V baixa?
Ai, sí que ho he fet, sí. Ai, només que no puc riure. Bueno, no passa res.
Doncs amb el nou Marc Andreu i Àlex Gutiérrez, secció de tele. Sí. És que si no ho expliquem, la gent pensarà... Ah, han fitxat un noi nou.
Que potser et cau millor que l'altre, no?
Ho ha fet,
no,
com, allò... Ho ha fet com allò de les sèries, que cantaven... No pot, no pot.
Exacte, és el...
Que ha canviat l'actor d'un dia per l'altre.
Per l'altre, que no recordo com es deia.
Que ningú
no
recorda mai l'altre,
pobre. El del cor de la ciutat, doncs ara tenim la versió... La segona versió.
Escafeinada.
Sí, no, pobret, eh? Escolta, si has d'abandonar...
Que no, que jo aguanto. L'únic que tinc aquesta veu a mig gas. Però tu no has de fer el programa a mig gas, per tant, som-hi.
Som-hi, vinga, va, tornem de Setmana Santa i sembla que comença un nou curs televisiu amb moltes novetats d'entreteniment, oi?
Hi ha moltes estrenes aquesta setmana perquè sembla que tot s'estreni ara, perquè, de fet, es va estrenar Masterchef la setmana passada.
Ja arriben moltes novetats.
Molta cosa,
tu, que ara més suent, aquest divendres també estrena una nova edició. La Isla de las Tentaciones ja s'anuncia la nova enfornada de solters i de guarros, perquè tots són uns guarros, els d'allà.
Escolta, perquè sense faltar, no?
Per què jutges sense veure'ls? Potser no ho són, aquesta edició.
Guarros, potser ha sigut el to que creus que és jutjar, però per mi endavant que siguin guarros. Aquí, a la taula, hi ha molts guarros, també.
Home, no, molts, normalment. Tres en total, eh? Tampoc molts poden haver-n'hi, no?
Dos de tres potser són molt guarros.
Ui, 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 qui serà, qui serà?
Qui serà, qui serà?
Però avui parlarem d'una de les estrenes que sempre té més impacte, que és Masked Singer.
Amazing! Masked Singer. Pot ser que hi hagi gent que no sàpiga què és?
Potser algú no sap què és, però què és aquest format d'Antena 3, que és un format internacional que estrenarà aquesta cinquena temporada.
Cinquena temporada
a Espanya.
Sí.
És un format... Saps què passa? Que es devia estrenar quan jo vaig marxar. Jo aquí no l'havia vist.
Mai.
Jo l'havia vist
per
allà.
Per temporada per any, més o menys. Sí, als Estats Units porten a la cadena Fox fent-lo des de fa 12 temporades,
sí,
ja.
Sí,
vull dir, a vegades ja
t'ho fan
més d'una. I funciona molt perquè és aquest joc en què famosos disfressats de forma hortaríssima, com si fossin mascotes d'algun esport d'equip, diguéssim, canten sense saber qui hi ha sota i han els investigadors, el jurat, ha d'intentar endevinar qui és. El jurat aquesta temporada ha canviat molt. Tenim l'Anna Milán, l'actriu, sí, el Lorenzo, el Boris Izaguirre i en Juan y Medio.
Home, jo sí, a Juan y Medio ja m'han guanyat.
Ja, està,
ja tenen a tots els cunyats,
sí,
allà mirant a la
Juan y Medio.
Molt bé. Hem deixat enrere, després de 4 temporades, els Javis. Que això també era com una insígnia del programa, que sempre estan els Javis
fent
d'investigadors.
Fent cares, sí.
I l'Arturo Bolls és qui segueix sent el presentador. La novetat d'aquesta nova edició és que hi haurà dos desemmascaraments per programa. Vull dir que sempre haurem dos famosos.
I abans quan n'hi havia?
Abans a vegades hi havia un només, per programa.
Ah.
I més endavant ja veien com semifinals, doncs endavant és aquest, el famós.
Tu estàs acostumat a la versió americana, que tiren la casa per la finestra.
Ah, clar, allà hi ha tres famosos, allà, 4, 5 per programa.
Hi ha molts famosos. Ho faria a mica a Catalunya i què? És que potser per un programa especial de cap d'any.
Clar.
Perquè, clar, què
Miqui
faria?
Núñez.
Seria Miqui Núñez.
Tothom ja sabria que és Miqui Núñez.
Seria el presentador i el que
no, exacte. Doncs jo un Masked Singer amb la Juliana molaria molt, per exemple.
Sí, però que se'ns acaben ràpid, vull dir.
Sí, home, si no home, podríem fer 10 temporades.
Clar. I la part negativa, com sempre, és que ho fan al prime time, és a dir, que començarà a les 11 de la nit, si és que en Pablo Motos vol acabar el puto a l'Hormiguero.
Escolta,
és que
escolta!
M'indigna.
Ui, 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 ui.
Àlex, aquest tema ja l'hem parlat.
Com que no té veu, ara tot ho supleix amb paralotes i guarro.
El nou Marc Andreu ve molt esbarat.
Ve molt esbarat, perquè és veritat que al prime time sempre en parlem molt, però és que comença a passar les 11 de la nit. Ja n'hi ha prou. Vull dir, no només a les cadenes
privades. Com si t'anessis a dormir d'hora, tu.
Ja, però també és veritat que vull mirar altres coses.
Ah, molt bé. Se t'acumula la feina.
A Teletienda, no? Sí, a Teletienda no es mira sol.
Sí, i el, bueno, com es diu allò que fan a TV3, el jazz amb...
El jazz
amb
rumbo a l'estudi. Sí.
Perquè veieu quin tipus de famós hi van, us he preparat un joc. Per refrescar la memòria.
Vinga, va.
Aquí a la tarda ens agraden molt.
Sí.
Avui juguem al concurs, abans del concurs.
Avui juguem amb famosos, escoltarem una cançó interpretada amb el plató de Mazinger i haurem d'endevinar de quin famós hi ha
darrere. No miro el guió, jo,
No. El premi, uns AirPods que he trobat sobre la taula de la redacció del Garriga.
D'acord? No, sí, els meus.
Els teus. Em diu la Carla, la productora, que ja tenim els participants. En Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques?
Des de Súria.
Des de Súria. Se't sent molt bé, eh?
Sí, és que tinc línia RDSI a casa.
A veure el teu concurs, el teu contrincant. Àlex, bona
tarda.
Hola,
què tal? Bona tarda.
Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Hòstia, tot acaba aquí al mateix lloc. A veure si t'emportes els auriculars. Doncs d'acord, Àlex, que estarem per tu. Som-hi amb la primera cançó. El Lleó ens interpreta Si por mí fuera de Beret.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera.
Tenim opcions.
És algú que jo conec.
Tenim opcions. Ara és Mon Influencers, vale? Obriu una mica la ment, sou oients del que no surti d'aquí.
Ah, crec que ja sé qui és.
Per tant, ja sabeu qui hi ha.
Crec que sí.
Opció A, Maria Pombo.
No.
B, Georgina Rodríguez.
No.
C, Dulceida. D, el Rubius.
Ah, hòstia, jo hauria dit un altre.
Qui hauries dit? La Laura Escanes.
Pues no. És que la veu semblava Laura Escanes.
La Laura Escanes no ha participat encara aquest concurs.
Veus, podria. Doncs deu ser la Dulceida.
La Dulceida.
La Dulceida.
I l'Àlex què diu?
També, també.
Oh!
No?
És la Georgina Rodríguez.
Georgina Rodríguez?
Ah, per què?
La primera edició de Mazinger va ser la participant que va
sorpresa.
A fer aquesta versió. Va, un altre personatge que interpreta la Llorona.
Ai, de mi Llorona, Llorona de azul celeste.
Tenim opció A, Ana Torroja. Opció B, Abraham Mateo. Opció C, Bertín Osborne.
Que dolent que ets.
Opció D, Paz Vega. Escolta, Abraham Mateo a vegades fa aquests falsets, eh?
Paz Vega.
Paz Vega, Paz Vega.
Paz Vega, de Correcte. Fet, va ser guanyadora de la segona edició de Mazinger.
Ah, mira, Paz Vega, molt
va,
bé.
Tenim una altra perquè hi també participen famosos del món esportiu. Per exemple, el Cuervo, que va fer aquesta versió de Julio Iglesias.
De tanto correr por la vida sin freno.
Perdona?
Canta molt bé, eh?
La primera opció que tenim és Jorge Lorenzo, la segona és Pepe Reina, la C és Feliciano López i la D, Ana Peleteiro.
Va, jo Pepe
Àlex,
Reina.
Com penses tu?
Jo m'ho Pepe Reina.
Pepe Reina.
No, Jorge Lorenzo.
La opció correcta era Jorge Lorenzo.
Ah, que em quedaré els meus iPods.
Exacte.
L'última, si voleu. Vinga, va. El programa també els hi funciona molt sorprendre amb una estrella internacional. Et tiren la casa per la finestra i porten sempre algú que creu el mar, diguéssim. Qui creieu que canta Baby Don't Trust
Her
Me?
Creu el mar.
Tenim tres opcions. Us ho posaré molt difícil. Opció A, Mel B.
No.
Opció B, Toya Jackson. Opció C, David Hasselhoff.
Home, Hasselhoff.
Van portar David Hasselhoff?
Van portar el David Hasselhoff.
Molts discos de versions.
Carai, crec que va fer pack perquè va anar també a la versió francesa. Vull dir, el David Hasselhoff ja té com aquest recorregut.
Escolta, dona un milió de dòlars i en vas a totes.
Exacte.
O 10.000, eh?
10.000 euros?
Amb el Hasselhoff, un milió de dòlars?
Ja està una mica de baixada, no pot ser.
Home, però per 10.000 euros no surt de casa, aquest senyor, no?
No
el feines té sortir
d'allí. Un viatge a Espanya, no sé què i tal. Us haig de dir que totes les opcions que he dit de famosos, tots han participat al concurs,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
veurem quins altres famosos surten aquesta nova edició que s'estrena demà.
Això s'estrena demà. Hi ha molts formats semblants, Àlex, eh? No és un format únic, això del Mazinger.
No, clar,
això de... La particularitat que porten un vestit estrany.
Exacte. Un altre que també juga molt amb la idea de fixar-te en la veu sense la persona és la voz. Per exemple, original dels Països Baixos, creat per el llegendari John de Mol, el productor que va crear de Mol, doncs Espanya va arribar el 19 de setembre del 2012. I, per tant, primer va estar 5 temporades amb Jesús Vázquez a Telecinco i després això s'ho va quedar Antena 3 i ho van alternant. No?
Encara es fa això, eh?
Encara es fa, sí, sí. De fet, totalment. El que passa és que, fixa-t'hi, això el 2012 feia un 33,9% d'audiència, que era una cosa espectacular, i en l'últim que van fer, el 2025, es va quedar amb 1 milió d'espectadors només i un 13,5%, que està bé, però ja no és una cosa com per... Clar, té, això té edicions internacionals, té el Kids, arreu, el Teens, de teenagers, no?, d'adolescents, el Senior, de gent gran, Rap, All Stars, Generations, Maravilla. Native Songs, de cançons, doncs, de
tot
cultures...
Tot això és la voz, eh?
Sí, sí. VIP, dels VIPs, i Pride, present a 76 països, és un programa, vaja, absolutament icònic. Hem portat un tros, diguéssim, de vostres...
Doncs això són aquests concursos que avui hem explicat. Tenim un minut perquè em recomaneu o desrecomaneu alguna cosa. Qui em recomana o desrecomana?
Jo
tu,
recomano. Jo, més que una recomanació, una estirada d'orelles a Eufòria.
Ara. No.
Ara. Que parin de putinejar amb el format, perquè hi ha un dia que és la gala dels espectadors, un altre dia és la gala del revés, un altre dia és la gala de repesca. Al final, totes les gales són diferents i al final, la gala normal, quan arriba? Oh? Llavors, hi ha gent que volem normalitat.
Ah, i tu, per al·lusions?
No, que també és veritat que el format busca sorprendre perquè s'ha de diferenciar molt dels altres formats de Cannes. Llavors, es queda com en una terra de ningú, no?, una mica.
Hi ha un moment que, sí, que dius, escolta, la gala normal, que és la que funciona millor, fa com un mes que no fem una gala normal.
I queden tres gales ara mateix, les semifinals, que ja seran diferents perquè seran semifinals.
Doncs des d'aquí aquesta reivindicació. Us quedeu al concurs? Sí, home, perquè
sempre ens quedem al concurs.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Atenció, que tenim un pack Blanchard de xocolates. Premi nou, eh?
On és aquest pa?
Ara bé.
I un iPod?
9-3.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat, Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Al gener del 2008, 11 pakistanesos van ser detinguts al Raval quan es disposaven a atemptar al metro de Barcelona.
Estaven preparant un atemptat imminente, el testigo protegido dice que sí.
La clau de l'acusació era la declaració d'un terrorista penedit. Com podem saber si va dir la veritat?
Nosotros todos somos inocentes.
Un atemptat fallit o una acusació inventada? Els 11 del Raval. Nits sense ficció. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Vinga, avui els rànquings. I atenció, eh? Un pack Blanchard de xocolates creades exclusivament amb cacau d'un únic origen per potenciar la singularitat de cadascuna de les receptes. Com et quedes? No encara.
Nyami.
Però aviat arribarà aquest pack de Blanchard perquè fem la prova, perquè aquí ho hem de provar tot.
Sempre.
Sempre ho provem tot. Tenim dos oients. Un és el Jordi de Barcelona. Jordi de Barcelona, bon dia. Bona tarda. Bon dia, jo què estic pensant. Jordi, com estàs?
Hola, molt bé.
Des de quin barri ens truques de Barcelona?
Bueno, estic arribant a Sant Gervasi.
Ah, mira, que estàs en ruta?
Sí, estic en ruta.
Ets repartidor?
No, estic anant de la feina a casa.
Ah, molt bé. I avui la feina ha anat bé? Has tingut una jornada profitosa?
Pues sí, déu-n'hi-do. No, força bé.
Què passa, Marc Andreu?
No, pues això ho parleu fent un cafè, però jo vull saber el rànquing.
Escolta, el Jordi truca, doncs jo li dono conversa, perquè ara li faré una pregunta.
Sí, molt bé.
Jordi, què et molesta que et pregunti?
No.
Veus? El Jordi està encantat de la vida d'explicar-ho.
Pues endavant, Jordi.
Mira, Jordi, et diré tres països. Atenció a aquests tres països. Número 1, Austràlia. Número 2, Mèxic. Número 3, l'Índia. Aquest rànquing correspon... Ara ha posat l'intermitent. Aquest rànquing correspon als països més rics del món en termes de producte interior brut, als països que tenen més diversitat de rèptils o als països amb els salaris mínims més alts del món.
Hòstia, pues diria la B.
Els països amb més diversitat de rèptils.
Sí.
És una resposta correcta, Jordi de Barcelona. Correcta. No pengis, a veure com ho fa el teu rival. Que és el Marc de Castellserà. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal, com va?
Jo bé, i tu?
Bé, no fent, anar tirant. Tu vens
cap a casa, també. Vens de treballar.
Sí.
I avui què tal? Has fet molta...
Bé.
Sigues sincer, avui has fet molta feina o era el típic dia després de Setmana Santa que és, mira, avui una miqueta i anem cap a casa, tu?
Sí, és un dimarts, dilluns, una miqueta raro.
Bé, ja, el típic dia, així, una mica. Mira, va, que et diré tres paraules, m'has de dir a veure què corresponen a aquestes tres paraules. Número 1, snow. Número 2, Tsingtao. Número 3, Budweiser. Són els equips de rugby... Ui, el Jordi de Castellserà, que no tens cobertura. Dic, et dono les tres opcions de nou. Snow, número 1, Singtao, número 2, Budweiser, número 3. Són els patrocinadors d'equips de rugby més ben classificats el 2025 a la Lliga Superpacífic? Són les cerveses amb més volum de venda del món? O són les tres aerolínies més segures del món? Snow, Singtao... Ah, em diuen que s'ha penjat. No, s'ha penjat? Clar, noi, si truqueu i no esteu en zones amb bona cobertura, no podeu participar. Doncs tenim 10 segons per recuperar la trucada, però si no...
Ha guanyat.
Haurà guanyat el nostre amic Jordi de Barcelona, eh? A veure,
hola.
Marc!
Hola!
M'has sentit o no?
No, se m'ha tallat i he trucat a continuació, no he sentit res.
Mira, Snow, Singtao o Budweiser. Són patrocinadors d'equips ben classificats, són cerveses amb més volum de venda...
Són cerveses, no?
Doncs és correcte. És correcte. Hem d'anar al desempat. Atenció. Marc, Jordi, ràpidament. Quants jugadors hi ha sobre el camp en un partit de críquet en total? Quants jugadors hi ha sobre el camp en un partit de críquet? Jordi.
Uf, pues 20.
20. Marc.
No sé, 14, 7 i 7, no ho sé.
Doncs la resposta correcta és 22, 11 per equip. Per tant, Jordi de Barcelona ha guanyat l'Encharg. Blanchard. Doncs gràcies per participar i enhorabona, Jordi. Marc, torna't un altre
dia. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Felicitats, noi.
Doncs el Marc avui m'ha explicat el seu dia de feina i ha guanyat un lot de productes.
I anireu a fer un cafè també, segurament, no?
Per exemple, vols venir?
No, jo us deixo fer-vos.
Notícies a les 6.